Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Santi Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Miquel Noguer, bona tarda.
Molt bona tarda.
I Laura Pinyol, bona tarda.
Bona tarda.
Totes les cançons que avui sentireu us faran venir ganes de despullar-vos. Menja un. Menja un. De seguida sabreu per què.
No sé què. Si us voleu despullar endavant, eh? No em faré vergonya. Jo no em despullaré,
no
però vosaltres
vergonya.
No, vosaltres feu el que vulgueu.
Tu no.
Us ho fareu, eh?
Tu no, i si no et deixaries els mitjons. Ja ho sabem.
No, si et despulles, et despulles del tot. Ara,
no,
em despullaré.
Hi ha vegades que hi ha gent que es deixa els mitjons. Ja, això és una dada que dono per si avui aquesta nit heu quedat, per exemple. Doncs si heu quedat amb una persona...
Sí, millor sense mitjons.
I aneu al llit. No, això és igual, eh? Però aneu al llit. I no s'ha tret els mitjons... No li pregunteu si es quedarà a dormir. Normalment és que no. És una dada que deixo anar.
Si
vas amb mitjons, d'aquells de executiu, vol dir que no.
Ah, no, home.
No. Que fan goma, que fan marca després.
Sí, home, i són vasoconstrictors. Bueno, igual té alguna explicació.
Va, no us encalleu.
Que els venen al súper a la caixa, que dius, mira, uns mitjons, i els compres.
I es diuen ejecutivo.
Ejecutivo, sí.
Curiós, hauríem d'investigar.
És correcte, sí. Que quedi clar que això de música de despullar-se no és en homenatge, que podria ser, a Josep Borrell.
No.
Que s'ha fet un dress code, per dir-ho així en paraules de política i moda. Ell ha anat a visitar l'ambaixador de la República de Níger, a l'Àfrica Occidental, i s'ha vestit de safari.
T'ho has dit a Pérez Reverte.
Sí. Que estem esperant que se'n vagi a Mèxic i que es posi d'Hernán Cortés, una mica per fer-ho bé.
Una mica de Coronel Tapioca, que és allò que els de ciutat fan quan volen anar al camp, que és passar per la botiga i comprar-te allò.
Diu,
tot.
Oi que me'n vaig a Níger? No, per safari. I es posa unes bambes de trekking.
Va amb l'armilla que portava el meu estimat Pepe Gutiérrez quan anava als estajos.
Pepe Gutiérrez, ja, no,
és una mica també de Fotògrafs sense fronteres, que t'hi caben els objectius. Té l'objectius. Però
de
no...
De Madison.
Sí, de... sí. Pel·lícula i llibre d'una sobrevaloració que no hi entrarem.
Totalment.
És igual, és igual.
Faré
com els professors de primària i no us deixaré seure junts.
No.
A partir d'ara us sereu cadascú una banda i us separaré.
Va, espera. Aquesta també. A veure, la música de striptease és perquè el diari Ara treu una exclusiva sobre el finançament del candidat de Ciudadanos, Manel Valls. Us la llegiria jo i quedaria normal. Però si us la llegeix en debò, no tota l'exclusiva, sinó al començament, quedarà immortal, perquè en debò és la veu de Catalunya Ràdio.
El diari Ara treu una exclusiva sobre l'home que, si no passa res, donarà l'alcaldia a Ada Colau, Manuel Valls. Comença així. Corria el mes de març. Faltaven poc més de 2 mesos per a les eleccions municipals i una 50ena de persones de l'establishment barceloní es va congregar per celebrar un sopar de suport a Manuel Valls, candidat a l'alcaldia. Allà hi havia alguns dels empresaris i directius que més han acompanyat Valls durant el seu intent de ser alcalde de Barcelona. També n'hi havia d'altres de menys habituals, així com la seva parella actual, Susana Gallardo, l'hereva dels laboratoris al Mirall.
Que es casaran ara.
Algunes de les persones que van assistir al sopar els va quedar una imatge gravada.
Ara.
A mesura que Manuel Valls els anava saludant, alguns dels assistents obrien la cartera i li donaven diners al candidat per finançar-li la campanya.
Ei.
Parlem-ne.
Obrir la cartera i donar diners. Això només passa en 2 llocs, a missa i als clubs de striptease. M'imagino que li posaven el tanga o a la pitrera. Llavors, la qüestió és, com es dedueix del text, un text on, per cert, hi surt un extertulià del nostre programa, com a persona recaptadora, els que donaven diners eren homes.
Carlo Rivadulla, ja ho dic.
Carlo Rivadulla.
Ho dius així?
Surt en Rivadulla.
Apareix allà mencionat.
Surt per allà. Llavors, eren homes els que donaven diners. Per què? Perquè són carteres. I una dona normalment no aniria amb una cartera, aniria amb un portamonedes. Quants diners treien els empresaris per donar a l'home que els havia de salvar dels comuns i dels indepes? Doncs es fa difícil de deduir. Aviam. Monedes no. Perquè les monedes, l'empresari, si cal, les dona a un neteja parabrises, però no li donaràs una moneda d'euro. Bitllets de 5, no. Els bitllets de 5 euros, l'empresari, si cal, el dona a la parca cotxes, abans d'arribar al sopar. De 10, no, perquè els de 10, l'empresari, si cal, els dona al taxista, vaig mateix. Bitllets de 20 euros, no, perquè els bitllets de 20 euros, l'empresari, si cal, els dona de propina al restaurant. De 50, Jo crec que els dones, el professor particular del nen, s'hi ha aprovat el curs. De 100, potser, però si cada empresari li va donar només un bitllet de 100, va recaptar molt poc, diu que eren 50. I de 500? Això ho veig més possible, és més elegant, però quants cadascú? De vegades donar propina fa vergonya. El moment de treure el bitllet i dipositar-lo al plat és terrible, però encara és més terrible donar-li en mà. És clar que recollir-lo també. On s'ho va ficar? En aquest lloc meravellós que es diu l'Americana de l'Infern, vull dir, l'Infern de l'Americana, li donava algun col·laborador? En una capsa de galetes birba? Hi havia algú que apuntava el que anava recollint o era tot més informal? Feien com allò que fan els músics de carrer, que per incentivar la participació deixen unes monedes al pot del McDonald's?
Bé, és un dels temes del dia, aquesta exclusiva que va penjar a través de les xarxes socials ahir al diari Ara, que avui apareix en l'edició de paper, segons la qual s'haurien organitzat diferents sopars en els quals es narra aquesta imatge que ara hem sentit recreada per la veu del Carles Debó, d'empresaris donant diners directament a Manuel Valls, i en què apareixen diversos noms d'alguns dels empresaris que haurien organitzat aquests dinars, i que Manuel Valls hauria demanat 20.000 euros mensuals
nets
per ell, a banda de les despeses de la candidatura. Ja fa mesos que s'especula de com es finançava la precampanya i la campanya de Manuel Valls. Segons aquesta informació de l'Ara, seria a través d'aquests sopars o d'aquestes trobades d'empresaris. No sé si us ha sorprès, si no...
A veure, la capacitat de sorpresa ja comença a ser limitada, però sí que... Però sí que és veritat que quan ho hem llegit, efectivament, fa un mal als ulls terrible. Això és així. I, evidentment, veure un polític, del color que sigui, recollint bitllets o el que sigui en mà, doncs és una cosa que fa molt mal d'ulls. Llavors s'ha de mirar si és legal o si no és legal, i si ha passat.
Exactament, legal ho és, perquè cada particular pot donar 50.000 euros a l'any. Per tant, legal seria, a no ser que diguessin donar més de 50.000 euros.
No declarar-los al Tribunal de Cuentas fins als 25.000. Ho dic perquè...
Però potser els declaren.
Això no em recorda... Em recorda, vaja, no fa gaires anys... Jo ho havia vist en actes de partits polítics, de diversos partits polítics, que tenien allà una mena d'urna al fons del míting, per entendre'ns, i la gent s'acostava i posava...
Com a missa, una mica.
Posava uns bitllets, com a missa. S'entenia que no passaves del màxim permès.
I si no t'ho deien, ho dissimulaven.
Feia,
oi, mira.
Es feia, i crec
que si
encara es fa.
Si passes del màxim permès
50.000...
amb una urna... Que diguem on està la urna.
No, però això, llavors dius, ai, mira, passa el màxim permès, deixa'm agafar una mica.
Un moment, eh?
No, ho dic perquè avui és molt fàcil dir Manuel Valls, finançament irregular... És, a dir,
és, és que no és irregular,
molt,
eh?
Molt gran, no. I efectivament s'ha de dirimir molt bé abans de dir si això és legal o no és legal, i en principi no tenim cap element per pensar que no ho sigui.
És la forma, la capsa de galetes.
I després ho pots trobar més maco o més maco, ah, més lleig o més...
I sobretot que es barreja en el dia que es barreja, el dia abans que se suposi que demà com a mínim 3 dels regidors de Manuel Valls donaran suport a Ada Colau, se suposa, i per tant també es fa difícil als que també tenim tendència a mal pensar, doncs a veure si això forma part d'alguna campanya, doncs per deslegitimar aquesta operació política, que és legítima, perquè al final tothom pot votar el que vulgui demà al ple de demà, i a veure si això amaga alguna cosa. En qualsevol cas, sí que crec que el que s'ha de demanar és que si hi ha algun indici d'il·legalitat que es denunciï immediatament a qualsevol jutjat de guàrdia i al Tribunal de Cuentas...
Però insisteixo, indici d'il·legalitat és difícil, perquè si cada particular pot donar 50.000 euros, jo estava calculant quan ocupen, per exemple, 100 bitllets de 500 en una cartera. I quants, és a dir, quants euros pots portar tu en mà sense que t'ocupi massa la cartera? 50.000 euros diria que no. Per tant, no estem parlant d'irregularitat, sinó d'aquesta forma del moin. A mi això és que em recorda molt que t'ho posen al tanga.
A mi em recorda a la boda del padrino.
Sí, que li van donant... Ah, sí, és veritat, és veritat.
Quan ja
el batet... Estava assegut i van passant tots.
I van passant tots i li van donant un sobre, no?
Sí.
Que és una manera de fer-ho. De fet, això potser sí que no, que té tota la raó el Miquel, que no és il·legal, no és estèticament lleig o queda fora de lloc.
Bé, si ets tu el que rep, no.
No, clar.
A mi, si ho rebeix jo, no
a mi m'agrada molt de l'article quan ell... que són aquelles coses que pels que no sabem demanar augment de sou... queda allò de dir que jo, clar, porto 10 anys intentant allò de dir, hòstia, podríem cobrar una mica més, que arribi un tio, que això s'ha de valer.
És molt bo.
I que surti i digui, no, és que jo he de cobrar 20.000 nets.
Nets, que això és molt bo.
Nets, nets. O sigui, sí, al mes. Perquè a mi m'agradaria que m'expliquessin com es fa, perquè jo sóc incapaç de...
Perquè, clar, llavors, quan l'Esther no li pregunta dit, no, quan val la T10, a veure, però la T1000, li hagués hagut de preguntar.
Clar,
la T10, què sabrà?
La T per pujar del cop mil·lenario. Però el... però hi ha una part que aquest sou, imagino que sí s'ha de declarar a Hisenda, no? D'alguna manera ha d'haver-hi un pagador.
No, clar,
tu quan
no,
ingresses... des de la tardor passada, 20.000 euros mensuals en concepte
no,
de nòmina...
No, perquè ja són nets, porres, els bruts són els impostos.
Jo ho tinc tan clar, això.
Clar, però,
jo crec que fiscalment no està tan clar.
Els ingressos no els has de facturar contra algú.
Clar, jo crec que fiscalment no està tan clar.
I encara deu estar cobrant?
No, m'imagino que no, perquè com acaba l'article que va dient que van acabar havent d'anar... que no els hi va donar prou.
No van rebre prou diners. El problema és quan surten Rivadulla.
El que passa que el problema no és tant de qui els cobra com de qui els està disposat a pagar. És a dir, tu tens el teu dret a demanar el sou que et sembli. Tu pots anar a l'empresa...
Ai, sí, Òscar, sí. És que aquí estem d'acord, sí.
Home, tu pots demanar el sou... És a dir, jo crec que haig de guanyar 20.000, 30.000 o 40.000, vaig al meu jefe i li dic, no, em vull cobrar a 40.000. Ara, després, el meu jefe em dirà, què dius, 40.000 per fer què? No. O sí, llavors si te'ls paguen, escolta, benvingut siguis.
Clar, ara, aquest és el...
Aquesta notícia d'avui confirma una mica, de fet, el que venim dient des de l'estiu, que hi ha hagut una operació de finançament d'aquesta candidatura per trencar certes dinàmiques a Barcelona, que no s'han acabat de produir amb èxit, però Valls està a les portes de condicionar l'Ajuntament de Barcelona, de condicionar el govern perquè els seus 3 vots, o els que siguin finalment, doncs faran possible un pacte, i per tant, en certa mesura, ha reeixit en l'operació d'aparèixer com un element distorsionador o una ròtula que permet que les coses passin, no? I tot plegat és lleig, però des de l'estiu que s'està dient que ha rebut l'aixopluc i el suport financer i estratègic de molts empresaris de Barcelona, que ho veien amb bons ulls, doncs això és la constatació, i té mèrit que el diari ara ho tregui, però és la constatació d'aquest abocament de diners que s'ha fet d'una persona que venint de fora, barceloní d'origen, però al final venia de fora, ha apostat molt fort per aquesta operació.
Però també aquest matí està preguntant, per recordar a veure si és que la campanya electoral de Manuel Valls va ser especialment onerosa o especialment vistosa i que requerís d'uns mitjans extraordinaris, i no ha semblat que això sortís. És a dir, no ha semblat que fos una campanya especialment cara comparada amb altres candidats, per entendre'ns, al mateix nivell que ell. És a dir,
altres
candidats que tenien 5 o 6 regidors a Barcelona, em refereixo.
La campanya
no?
més cara, crec, Miquel, que era la d'en Comú Podem, la del...
També és normal, perquè també tenien més regidors, per tant també tenien més pressupost i més dret a subvencions. És a dir, tampoc ha estat...
Però tens raó amb això.
A simple vista, una campanya molt vistosa.
La campanya de Ciutadans, que van posar però... aquella carpa sushi, allò sí que semblava diners. Sushi, però... ni sushi de salmó.
Però
potser els diners serveixen per influir. És a dir, ara quedo amb aquest i fem uns sopars i fem uns pica-pica.
Hi havia una cosa que semblava clara, que és que va començar molt d'hora. O sigui, que se li ha fet molt llarga la precampanya. Sí, la posada en escena de Valls va venir...
Va començar amb el xuxo al carrer Petritxol.
Sí, i després va anar fent moltes coses, però que se li anava fent molt llarga perquè encara no havien sortit altres. I després va passar...
No, i a més se li va fer molt llarga perquè no va aconseguir el seu primer objectiu, que era ser l'únic candidat de l'unionisme. És a dir, ell, ah, en el moment d'aquella manifestació multitudinària a la ciutat de Barcelona de demanar la unitat d'Espanya... Ell, jo crec que a Carona, suposo que ha aconsellat per gent de l'alta societat barcelonina que ell pot ser l'aglutinador de les sensibilitats de Partit Popular, Ciutadans, una part del PSC més propera al PSOE, i ell deu pensar, si jo aconsegueixo aglutinar tots aquests espais, puc ser un candidat fort que opti a l'alcaldia. Ara, en el moment en què el PSC se'n desmarca i no en vol saber res. El Partit Popular també anuncia ràpidament que ell no hi jugarà gaire. I, per tant, acaba sent el candidat de Ciutadans. Llavors, clar, aquell espai polític queda desmembrat.
I entre mig de tot això passa la moció de censura i que Pedro,
també hi ha un canvi de...
que Pedro Sánchez acaba sent president del govern. I aleshores, diguem-ne, aquest capital que va a la qüestió segura,
als Ciutadans inicialment,
que busca la i veu que el partit de Rivera era la gran promesa blanca, la gran esperança blanca que hi hagués de guanyar el campionat del món.
I l'emoció canvia tot.
S'enfonsa. I resulta
hi ha un canvi també en el partit, ostres, del Rivera.
I el capital busca seguretat. I al final la seguretat és més el Partit Socialista que Ciutadans o Valls.
I que segurament l'anomalia d'origen era que si hi ha una determinada Barcelona, diguem-ne establishment, se sentia amenaçada per unes posicions polítiques que estaven guanyant terreny a Catalunya, a Barcelona, que era Comuns, que era independentisme i tal, que no actuessin abans. És a dir, perquè realment el procés sobiranista no s'explica sense que unes elites de Barcelona i de tot Catalunya d'alguna manera no s'hi hagin oposat o ho hagin acompanyat d'alguna manera amb el seu capital o bé simplement acompanyant-ho, diguem-ne, ideològicament. És a dir, i precisament Valls, quan aterra a Barcelona, provoca un gran terrabastall entre aquestes elites perquè els reuneix i els renya obertament i els diu: com heu permès això, que ara us queixeu tant i vosaltres sou els responsables d'haver permès que això arribi fins aquí, no? I d'entrada Valls...
Vens aquí a renyar la
sí,
gent...
Sí, 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 Valls entra malament.
Sí, deixi'm estar.
Entra malament a les elites de Barcelona.
Deixi'm estar, i clar, perquè... no sabem quines són les altres elites, les que dius tu, les...
Bueno, no, jo sempre em pregunto si el senyor Casimir Ernest Maragall no és una elite i un establishment de la ciutat, diguéssim, però vull dir que... Deixo que Valls va entrar molt malament en aquests sectors, perquè va començar renyant-los.
Però hi ha una cosa que crec que explica la baixada d'expectatives del factor Valls, que és que tant molts dels empresaris que l'han promogut com el mateix Valls, hi ha una negació a la major que l'independentisme en el seu conjunt, si és que un conjunt sigui complex, diferent i barrejat, i que acaba sent un moviment molt transversal, no? I aquesta lectura moltíssimes vegades no es fa o no es fa prou bé. És a dir, que hi ha aquesta idea de presentarem una cosa per l'establishment, i quan a l'independentisme hi ha una part d'aquest establishment que l'ha vist amb bons ulls, com tu deies, l'ha acompanyat, no? Perquè hi ha hagut empresaris que s'han posicionat favorablement a favor de l'independentisme, i que acaba sent una posició política que l'èxit d'aquesta posició política i la complexitat és que està entroncada a tots els nivells socials. I fins i tot té penetració a l'àrea metropolitana, que era una cosa que negaven moltíssimes vegades, no? I això crec que també explica que aquesta primera magnificació del fenomen Valls hagi anat mutant.
I també pot passar que els polítics siguin polítics i els empresaris no hi entenguin tant de política. I llavors que et ve un senyor, escolta, mira, ara hauries de pagar perquè tu... I tu potser tens la teva empresa.
I això ho veuen claríssim.
I potser t'és una mica igual... Qui mani no. Mentre ho faci bé, segurament, no? Vull dir que no tots deuen estar tan nerviosos. La prova dels nervis...
Estan més nerviosos per quines mesures econòmiques adopta que no per segons què. És a dir, segur que els empresaris el que els hi devia amoïnar era què els hi farien pagar d'impostos, si hi havia la garantia o no de continuar la Unió Europea per tal de no patir la sortida i que això el pogués imposar algunes aranzels a les seves exportacions. És a dir, els interessa molt més això que no el component nacional
en la
majoria de casos.
Jo el que et vull dir és que, per exemple, l'altre dia llegia una entrevista al president de la Caixa d'Enginyers, que ara m'agradaria recordar qui la va fer i no em surt, ja em sortirà, i tu entenies, per exemple, que de la fugida d'empreses, aquesta famosa del procés, potser hi havia algunes persones que van ser com forçades i que els era una mica igual. La prova que potser els és una mica igual és que ara es veuran empesos a donar suport a l'Ada Colau, si tot va com ens esperem, quan resulta que abans d'ahir era el dimoni. Per tant, l'empresari potser no està tan polititzat com els polítics es pensen.
No, jo no sé si està tan polititzat, però que no té ni idea de política, sí que em sembla.
Tornem a cometre l'error de pensar que l'empresariat és monolític. No, l'empresariat és molt divers.
Concretament, l'empresariat aquest que dona suport a Valls, que és el que va donar per fet que Lluís Bassat seria president del Barça.
Yeah.
I que va aparèixer ja en la porta. O sigui, que semblava que són exactament els mateixos. Els mateixos que van portar a Bassat a pagar-se la bufetada quan tenia a Salvador Alemany, a Miquel Roca, a tota l'elit de l'empresariat. Pep Guardiola.
Estava en aquella candidatura, que després va haver de marxar i va tornar amb Joan Laporta com a entrenador, però anava com a director esportiu.
Tot això, tots aquests, que semblava que allò estava fet.
Sí, semblava que seria un passeig.
I que mediàticament era... Laporta era un 0% de vots 2 dies abans de les eleccions. I que Laporta va guanyar aquelles eleccions. Són exactament els mateixos que han agafat a Manel Valls, com van agafar a Lluís Bassat, que sap tant de Barcelona Manel Valls com del Barça Lluís Bassat sabia, és a dir, zero, i li van dir, tu tranquil, que amb nosaltres això és bufar i fer ampolles. No, la gent no és gilipolles.
Sí,
sí. I la gent acaba votant altres coses. I aquí fa falta alguna cosa més que tenir 25.000 sopars a restaurants amb senyors d'aquests.
També hi ha una cosa que és que...
Perquè entre ells, ostres, és que serem tot... És que, clar... Però és que resulta que al final de tots aquests empresaris la meitat no voten a Barcelona, eh? Entre altres coses, eh?
El que també voten suposo poble, és que quan un producte...
Ja s'han cogat.
Quan un producte ja, te'l venen tan empaquetat, tu també et malfies. D'alguna manera busques una certa autenticitat. I amb els llibres, amb els polítics...
Si Roca Junyent no va arribar a ser alcalde de Barcelona.
T'ho venen tant que dius, ostres, si ho compro sóc imbècil, una mica.
Són pràcticament 3:45. Farem una pausa per la publicitat i després afrontarem altres notícies del dia. Demà es constitueixen els ajuntaments. Encara tenim algunes ciutats, i molt importants, que estan pendents de negociacions d'última hora per veure si hi ha algun canvi o no. Avui encara Ernest Maragall ha intentat fer un oferiment de 2 anys d'alcaldia per ell i 2 anys per Ada Colau. Badalona està també a l'aire, a Figueres també. Senyals horaris de 3:45, una pausa i de seguida continuem. Catalunya migdia.